El cantautor d'Astúries, que avui fa aturada al Casino de Barcelona dins la programació del Festival Íntims. I finalment, la pianista Laura Andrés fa l'últim avui de 4 concerts espectaculars a l'Espai Ideal de Barcelona. Amb el seu nou àlbum, Venus, Andrés, que proposa un viatge musical envoltat d'espectaculars imatges en l'Ideal de Barcelona, que és magnífic, i que embolcallen l'espectador amb una experiència immersiva. Finalment, i per últim, Carles Biarnés celebra els 30 anys del CCCB. Serà en un concert amb 2 hiperorgues construïts especialment per l'ocasió i que Biarnés toca a través de teclats i seqüenciadors. A més d'aquest concert, el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona fa els seus 30 anys, fa activitats tot el cap de setmana i a portes obertes a l'exposició hi ha intel·ligència artificial. Les 9 i un minut. Anem pels esports. Quim Salvador, bon dia.
Bon dia, Xavi.
No ha passat ni 3 dies del partit de Champions a Nàpols. El Barça torna a jugar aquesta tarda, partit de Lliga Montjuïc contra el Getafe. Un partit per posar-li pressió al Real Madrid i especialment al Girona, perquè si guanya l'equip de Xavi es posarà segon a la classificació.
Sí, no hauran passat ni 72 hores del partit de Nàpols i l'entrenador del Barça no amaga que hauria preferit jugar diumenge o dilluns, però assegura també que en cap cas serà una excusa i que el seu equip està preparat per competir. Xavi Hernández veu encara opcions de guanyar la Lliga.
Fins que matemàticament puguem, lluitarem. Cada setmana és una història totalment diferent. El que no podem fallar som nosaltres, si hi ha més a casa. No tirem la tovallola per guanyar la Lliga, però sabem que està complicat.
I és que, com deies, en cas de sumar els 3 punts, el Barça es posarà segon per davant del Girona i a 5 punts del Real Madrid, a l'espera, això sí, dels partits d'aquests dos equips d'aquesta jornada, Madrid-Sevilla demà i Girona-Rayo dilluns. Ferran Torres, Marcos Alonso, Gavi i Valde continuen de baixa i no s'esperen novetats a la convocatòria, que s'ha de saber cap a 11:45 del migdia. Lewandowski, Araujo i Cancelo estan a una targeta groga de la suspensió, també Oriol Romeu. El Getafe de José Bordalás, còmodament instal·lat a mitja taula, té les baixes d'Arambarri i Jordi Martín i és l'equip que suma més faltes i més targetes de tota la Lliga. El partit començarà a 16:45 de la tarda amb arbitratge de Muñiz, Ruiz del Camp i Prieto Iglesias al VAR en V-baixa i el Barça juga a RAC1 en directe des de les 3. També avui a primera, a la Vés Mallorca a 16:45 i el Maria Atlètic de Madrid a les 9. Els de Simeone són 4:15 a 3 punts del Barça i 5 del Girona. Com ja heu comentat, el Granada-València, que s'havia de jugar al migdia, ha quedat ajornat en senyal de dol per l'incendi de l'edifici del Campanar i ahir es va jugar a la Reial Societat 1-Villarreal 3.
A segona divisió, cita important per l'Espanyol, que entrarà en zona d'ascens directe si avui guanya a l'Eibar i Purua.
Sí, l'Eibar és segon amb 2 punts més, per tant, retrobar-se amb la victòria a domicili després de gairebé 5 mesos suposa per l'Espanyol prendre-li la segona posició a l'equip basc i instal·lar-se en zona d'ascens directe a primera. Sentim l'entrenador blanquiblau, Luis Miguel Ramis.
Creo que es lo bastante ilusionante y ya nos ha pasado en algún momento de la temporada en los que ganando podíamos haber accedido a esos 2 primeros puestos, que de momento te da un posible ascenso directo, y esto es lo que queremos, porque es lo que perseguimos.
Ramis afronta el partit amb 5 baixes, Pol Lozano i Calero no es van entrenar i se sumen a les absències per lesió de Melamed, Sadik i Edu Expósito. Els dos golejadors, Braithwaite i Puado, són a una targeta groga de la sanció. L'Eibar no ha perdut encara aquest any 2024. El partit començarà a 16:45 en directe amb l'Espanyol. Juga a RAC1. Els blanquiblaus s'han llevat avui 1/4 perquè el Valladolid va guanyar i l'Oviedo per 3-0 i suma un punt més.
I mentrestant, encara en futbol, la selecció espanyola femenina s'ha classificat per la final de la Lliga de Nacions, però especialment i per primer cop als Jocs Olímpics de París.
Amb un contundent 3-0 aquesta nit passada a Sevilla sobre els Països Baixos a la semifinal de la Nations League amb gols de Jenny Hermoso i de les Blaugrana Aitana i Ona Batlle. També han jugat Catacoll, Salma i Mariona, que han estat titulars, i Vicky López, que ha entrat a la segona part i amb 17 anys s'ha convertit en la debutant més jove amb la selecció espanyola absoluta femenina. Alexia ha quedat finalment fora de la convocatòria i l'entrenadora Montse Tomé no descarta, però, que pugui jugar dimecres la final de la Lliga de Nacions contra França, que hi va superar Alemanya 2-1.
Seguimos porque tenemos posibilidad de variar la convocatoria y tenemos 25 futbolistas y a ver qué futbolistas pueden entrar en la siguiente.
Alexia, recordem, no juga amb el Barça des de novembre per una lesió de genoll, ha passat pel quiròfan, es va fer una artroscòpia i el club encara no li ha donat l'alta mèdica. Hi ha mala maró. El club l'haurà amb aquesta convocatòria d'Alexia amb la selecció espanyola. Amb la victòria d'ahir, com deies, l'equip femení espanyol s'ha classificat per primera vegada per disputar uns Jocs Olímpics.
I per últim, les 9 i 5 minuts, en bàsquet es confirma la gravetat de la lesió de la jugadora de la Uni Girona, Rebecca Carner.
El seu club als Estats Units, Chicago Sky, ho va anunciar ahir al Twitter i el club gironí ho va confirmar poc després. Garner, que es va lesionar dijous al partit d'Eurocup contra el Galatasaray, té una lesió greu al tendó d'Aquiles del peu dret. Haurà de passar pel quiròfan i estarà allunyada de les pistes, segons el comunicat, els pròxims mesos. Avui a la Lliga Femenina, Ferrol, Cedis i Araski, Barça, Sant Feliuenc, tots dos a les 7, i el Barça masculí va anunciar ahir la renovació del pivot txec Jan Veselý, tal com havia avançat dijous RAC1, fins al 2026.
I acabem amb 3 apunts ràpids, futbol, sala amb vol i motor.
L'Indústria Santa Coloma ha guanyat aquesta nit 6-1 al Betis en partit de Lliga. Aquest vespre el gira Barça a 7:45, això és futbol sala. La Lliga Sobal d'handbol, Barça-Valladolid aquest migdia a 1 al Palau i Sinfín-Granollers aquesta tarda a 6:45, i aquesta matinada ha arrencat el Mundial de Superbikes amb victòria de l'italià de Ducati Nicolò Bulega a Phillip Island, Austràlia, per davant d'Andrea Locatelli i d'Andrea Iannone, que reapareixia i ha pujat al podi després de 4 anys sancionat per dopatge. Xavi Vierge ha estat desè, el campió Álvaro Bautista 15è i Tito Rabat 20è.
Les 9 i 5 minuts, gràcies Quim, fins ara.
Bon dia.
Dissabte que Bravo ens trobarem els lineals comprant calçots a la terra i tot amb l'IVA de regal.
Aquest dissabte 24 de febrer a Capravo i a Capravo a casa emporta't l'IVA de la teva compra acumulat a la teva targeta Club Capravo perquè estalvies tant que acabis enamorat. Capravo. Més informació a capravo.com.
Renew. Descobreix Renew, una àmplia gamma de vehicles d'ocasió per totes les teves necessitats. Tria entre elèctrics, híbrids, de gasolina o dièsel, recondicionats i certificats. Endut en un vehicle de segona mà totalment revisat i aprofita la garantia Renew. A més, et taxem el teu cotxe actual i et financem el que compris. Descobreix els vehicles d'ocasió a es.renew.auto.
I a més, aquest mes, condicions especials al teu concessionari Renault i Dacia de la Comunitat de Catalunya.
Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Vine als Special Days de Romacurum a Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacurum, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. RomacurumaMata.com.
RAC+1 Podcast.
Si li pregunto al ChatGPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora, disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al ChatGPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta'l cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1. Via Lliure amb Xavi Bundó.
9 i 8 minuts.
No vamos a abandonarles, por parte de la Generalitat como por parte del Ayuntamiento.
Cuando la señora aporreó la puerta y abrió, la cogí y la saqué, vino como fuego que nos tiraba para atrás.
Que veiem és que s'ha utilitzat un producte combustible que la normativa el permetia, però que la mesura prevista en la normativa perquè això no tingui l'abast que ha passat en aquest edifici no ha funcionat.
Y es una cosa que pasa en general en el tratamiento judicial de las violencias sexuales, una tendencia a poner la pena mínima posible.
Yo sé lo que yo haré. No puedo decir lo que el señor Ábalos quiera hacer o va a dejar de hacer. Yo sé lo que yo haré.
Мы приняли решение о проведении специальной военной операции.
Aquest toc de queda que tenim, jo espero que demà el dilluns, a veure si es posen ja d'acord,
i ja diguin que no hi ha guerra.
Les 9 i 9 minuts, doncs mira, amb la música de Masoni arrencarem, perquè avui és el darrer dels concerts de Jaume Pla, després de 20 anys fent música, i que avui s'acomiada a la Sala Apolo, temporalment, veurem fins quan, ja vam parlar amb ell fa uns quants mesos, que ens va dir que li faltava motivació, com estem explicant aquest matí. Les 9 i 9 minuts, deixeu-me saludar la gent que ens acompanya avui al Via Lliure. Hola, Carles Fernández, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tal, Antonio Baños, bon dia.
Molt bé.
Has coincidit amb Masoni, tu, alguna vegada?
No.
No el coneixes, eh?
No.
Pensava que us coneixíeu, clar.
No, jo el conec a ell i molt bé, perquè m'agrada bastant.
Sí. Bueno, però no allò un bolo, una cosa...
No.
Taloners...
No,
res.
Són dos lligues.
Hola, Joan Canyada, bon dia.
Molt bon dia.
També ens acompanya la Ivanguera, com estàs,
Ivan? Hola, bon dia.
I Martí Oliveres, bon dia, Martí.
Què tal, com esteu?
Home, avui en principi amb bones notícies, ha de ploure, no?
Sí, bona meteo. Sí, ens han tornat l'hivern, eh? Podríem dir, perquè hem recuperat la normalitat. No fa un fred excepcional.
No es podia.
No, exacte.
Bueno, la costa, ja t'ho he dit aquest matí, jo dic al Martí, jo esperava que baixessin molt les temperatures i a la costa no gaire, no?
Respecte ahir no, però sí que respecte dijous
ha anat
baixant i ens hem posat...
Home, i respecte al Mali, també estem una mica més fresquets.
Descanso,
no, 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 no.
He hagut de buscar els
descansos
de l'armari.
Com
sou, de
veritat? Sou? De veritat,
com
sou,
de veritat.
Home, per un fet rondinaires els dos, home.
Aquest i el seu gremi van dir que divendres, que va caure a la capital del Principat. Va ser lluny.
Però hem anat explicant que són ruixats, comarques de Girona, ruixats. Pirineu, poden arribar a Barcelona, i com avui es manté el mateix patró, per tant, és un dia de cel canviant per aigua prop a les comarques de Girona i Barcelona.
Has de saber que hi haurà poca afluència al camp de futbol, perquè
no.
Que plourà.
Que
va.
Jo he dit
no serà per al
no serà per més, una cosa.
Ja li agradaria al Barça que fos pel Martí.
Com no feu que plogui aquí a Barcelona, ciutat d'hotels, us robarem catalans tota l'aigua que tingueu.
Sí, escolta.
Perquè... Bueno, a més, jo crec que hi ha...
Un trasbassament de
ara que esteu parlant de Barcelona i tota la pesca, avui que començareu a veure arribar encorbatats des de l'aeroport del Prat, perquè dilluns ja és el mobile,
no,
vull dir.
No venen amb corbata.
Ja venen... Sí, alguns...
90.000 persones assedegades més. Bueno, però veuen...
Que, per cert, també m'ha explicat a l'informatiu que hi ha una pila de gent, les empreses encarregades d'això, que és un altre d'aquests casos que dius que de veritat, o sigui, vivim, no som vivim. Peticions i centenars de peticions de gent que té piscines que no estan plenes d'aigua a empreses que porten aigua des de l'Aragó amb camions cisterna. Eh? Sí. O sigui, estan creuant camions cisterna d'aigua cap a Catalunya amb aigua per omplir piscines per les... En fi, per
bueno, és que la notícia aquesta de que agafaven gel de l'Antàrtida per a Dubai, doncs escolta, acabarem
no
així.
A Màlaga volien portar un bloc de gel, te'n recordes?
Se li va fondre a Galícia.
Se li va fondre de camí.
Perdona, pagant Sant Pere Canta.
Això sí.
Sí, trasbassament de gratis no el farem, però pagant les cisternes d'aigua no pateixo.
El trasbassament...
És que aquesta és l'absurditat. Estan parlant tots del trasbassament i al final el que fan són trasbassaments de particulars, que comencen a dir, bueno, doncs envieu-nos aigua. Pues,
però,
vale.
Però pagant.
Sí, això sí, pagant cadascú.
I
bé,
cobrant.
Martí, avui ha de ser pluja important o psè?
En algunes comarques pot ploure i amb ganes migdia tarda, sobretot entre la 1 i les 7 serien les hores, per tant, els migdies, l'hora de dinar, vermut, pot començar a engegar algun ruixat ja a les comarques interiors de Girona, cap a la Selva, a la Garrotxa, el Pla de l'Estany, el Ripollès, i s'han d'anar formant també cap a Osona, el Montseny, Collsacabra, en tots aquests sectors pot ploure als voltants de l'hora de dinar, el cafè, mitja tarda. Ruixats localment forts poden anar acompanyats, com ahir, de tempesta i fins i tot de calamarsa o neu rodona. Aquest calabruix, amb molt aire fred en alçada, també la cota de neu pot baixar per sota dels 1.000 metres en zones de muntanya de l'interior de Girona i Barcelona. Per tant, podria ser que en pobles alts d'Osona, de la Selva, de la Garrotxa, doncs hi acabi nevant una mica aquesta tarda. També a la cara nord del Pirineu algunes nevades, i aquesta és una molt bona notícia perquè els pròxims dies ha de continuar nevant al Pirineu. Demà ho farà, sobretot a la banda de Lleida, cota de neu que ha de pujar cap als 1.400 metres, però ens podem trobar amb la sorpresa que tinguem el fred captiu, un aire fred atrapat de bon matí, que això faci que la cota de neu quedi més baixa que el que teòricament marquen els models, i ens hi hem trobat altres vegades. Per tant, un cap de setmana pendents del cel, i amb aquestes temperatures no cal dir-ho, que són fredes, però normalitat.
De l'època.
Sí.
Gràcies, Martí.
Que vagi bé, fins ara.
Pràcticament un quart de 10 del matí, de seguida, i aprofitant que hi ha el Joan Canyada, que és el més expert en termes legals, de seguida li preguntaré per el cas Alves, perquè avui publica La Vanguardia, la Maica Navarro i el Toni Muñoz, que que Alves, mentre perdia el judici per la violació, al mateix moment li rebia una notificació que havia guanyat el judici davant d'Hisenda per rebre 1,2 milions d'euros d'un cas de representants i d'impostos i tota la pesca, i que la defensa d'Alves vol utilitzar aquests diners per demanar l'alliberament provisional, mentre la pena no sigui ferma. De seguida m'agrada preguntar-ho i també ho comentarem amb el Toni Muñoz. Però abans, a l'última hora, passa per València, que és on ha estat la notícia les últimes 48 hores, amb aquest incendi enorme, del qual encara no tenim calibrades totes les conseqüències. Sabem que hi ha 9 víctimes mortals i almenys una quinzena de ferits, cap d'ells han estat greu, però que tot són preguntes de les conseqüències i dels orígens de tot plegat. El Jordi Armenteres és allà, davant de l'edifici. Què tal, Jordi Armenteres? Bon dia.
Hola, Xavi, què tal? Tenim molt poques respostes i aquest és el problema, bàsicament, 36 hores després d'aquest terrible incendi.
Quina és la situació ara mateix, Armenteres, davant de l'edifici? No sé si hi ha una pila de gent treballant, ens hem d'imaginar bombers entrant, diguem-ne, habitatge per habitatge. Quina és la feina aquest matí?
A veure, s'ha treballat durant tota la nit. Aquí hi ha un tema que és pentinar totes les estances d'aquests 138 pisos que hi ha en aquests dos blocs de 8 i 15 plantes. S'ha treballat durant tota la nit, amb la sortida del sol és evident que s'ha treballat més amb llum natural, perquè amb llum artificial era bastant més complicat, i evidentment l'edifici està com està totalment devastat, és tot una massa de formigó de color negre, sí que és veritat que per una banda és una mica més blanqueta, però vaja, està totalment devastat, i a més aquest barri de Nou Campanar és un barri que es va erigir ara fa 20 anys, es va començar a alçar ara fa 20-25 anys, i tots són edificis alts, i aquí al mig, ben bé al mig, el que hi ha és aquest edifici totalment negre. I hem sigut de les 8 ben bé fins a 3 quarts de 9, i ara ens hem mogut a un lloc que és on avui han de passar moltes coses, és l'edifici de la Tabacalera. Ara ho explicarem. Què estan fent, doncs, bombers i policia judicial, entrant un per un? Ja no a tots els pisos, que això és el que es va fer ahir, sinó a totes les estances. Ahir a última hora hi va haver aquell problema que encara no hem aclarit com passen aquestes coses, perquè a més és molt sensible, perquè es va parlar primer de 10 cadàvers i llavors en van acabar sent 9. En tot cas, hi ha una persona desapareguda encara, que no se'n sap res. També és veritat que durant tot el dia d'ahir estàvem parlant de 4 víctimes mortals i 14 desapareguts. Les xifres no en surten en aquests moments. Què ha passat? Que ha aparegut gent? Doncs sí, gent que no hi era, que no havia comunicat on era, que se'ls trobava a faltar i que van trigar moltes hores a donar senyals de vida.
Ara, evidentment, el reconeixement de cadàvers és una de les qüestions clau, i han enviat forenses, ho explicàvem a l'informatiu, perquè, òbviament, la situació d'un incendi d'aquesta magnitud complica moltíssim alguns d'aquests reconeixements, però, efectivament, la xifra no és definitiva encara, Jordi, no?, si hi ha un desaparegut. Ui, sembla que hem perdut l'Armenteres. Estàs aquí, Armenteres?
Em sembla que ho hem recuperat, aquelles coses de les connexions.
Sí, sí.
Parlaves dels forenses.
Sí,
a veure, ens han advertit que és una tasca molt, molt, molt lenta. Tu deies també a les 8 del matí, o sigui, per una banda hi ha els forenses que tots sabem la feina que fan, i per una altra n'hi ha uns d'especialistes en odontologia, forenses odontòlegs, que és un equip que treballa des de Madrid, que només s'activa per grans tragèdies, i és el cas que ha passat, òbviament, a València aquests últims dos dies.
A partir d'aquí, la identificació dels cadàvers, i com dèiem, una xifra que no és definitiva, Armenteres, la de les 9 víctimes mortals, perquè estem pendents d'aquest desaparegut, i òbviament dels ferits. Els ferits són, en principi no n'hi ha cap de greu, si no vaig errat.
Sí, de la quarantena de ferits n'hi havia 15 que tenien més gravetat, però no estem per la vida de ningú, i en aquests moments només n'hi ha 2 d'ingressats, que a més són bombers. Ahir les presentia amb el president de la Generalitat Valenciana, explicant que d'aquests bombers n'hi ha un que el problema que té és que té les mans cremades, que les flames eren tan virulentes que en el moment de salvar les primeres persones el que li va passar va ser que se li van cremar les mans, i hi ha un altre bomber a l'UCI. Això sí, no estem per la vida de cap d'ells dos.
Sobre una qüestió, clar, és que ara, evidentment, ara el que quedarà, i en les pròximes hores serà així, i aquí no podem comentar res perquè no ho sabem, és la gran pregunta. És com és possible, no?, que hagi passat això. És un edifici de 14 plantes que molta gent li ha recordat el cas del Grenfell a Londres de l'any 2017, que aquell era un edifici molt més gran, enorme, que es va cremar en minuts, en cosa de minuts. I aquí hi ha una qüestió que és el plantejament de fins i tot si en tragèdies d'aquest tipus han de començar a canviar determinats protocols. que no sé si ha de ser així, però avui el diari Levante, en una informació que és molt dura de llegir per altra banda, explica que un de les icones de les víctimes, que és aquesta família de quatre membres, que eren dos pares i dues criatures, un d'ells un nadó de 15 dies, van morir a l'interior de l'edifici, tancats al lavabo, perquè havien rebut indicacions de no sortir del seu pis, no? Per part dels bombers. Per què? Doncs seguint complint la normativa o determinades regulacions, no era previsible que les flames arribessin fins allà. No ho era, perquè funciona d'una altra manera. El foc, ho entenen, que la velocitat funciona d'una altra manera, no? Clar, és la gran pregunta. Com ha estat possible que anés tan ràpid d'aquesta manera i si això ha de comportar determinats canvis, no? Digues, Armenteres, perdona.
Aquí hi ha molts factors, Xavi. De fet, hem anat sentint molts experts en construcció, en propagació de focs en aquestes últimes hores. Sí que hi ha un element clau, que és tot el revestiment que tenia aquest edifici. S'ha parlat de polietilè, de poliuretà, s'ha parlat d'altres materials que inicialment estaven a la memòria de materials i que no està clar que ara hi fossin o no. Sí que és veritat que hi ha una mena de consens entre els experts que tot aquest revestiment tenia una cambra d'aire que funcionava com a aïllament, i aquesta cambra d'aire, a més, hi havia un altre factor que va ser determinant. El vent que bufava abans d'ahir la tarda a València era molt bèstia. Superava els 60 km per hora de mitjana, i per tant hi havia ratxes que eren molt més fortes. Llavors, què va passar? Aquesta cambra d'aire va actuar com una gran xemeneia que va fer que el foc es propagués de les plantes inferiors a les plantes superiors. No se sap on va començar el foc. S'ha parlat de si va començar a la terrassa 5, a la terrassa 6, estic parlant de pisos. I ahir al vespre fins i tot es deia a la setena terrassa.
Sí.
Llavors, això seria al mig de l'edifici. Què passa? Que per diferència de temperatura en aquesta cambra d'aire, el foc al final acaba corrent molt, i per això precisament en només 15 minuts el foc afectava de baix de tot a les plantes superiors. Ahir la tarda també ja ens advertien que la investigació serà molt llarga, que trigarem uns dies més a saber què va passar amb tot plegat. Tampoc està clar per què hi havia foc en una terrassa en aquells moments. Hi ha un altre element determinant, els tendalls. Els tendalls és quan se'n crema un, es cremen els altres, a partir d'aquí passa tot el revestiment i aquesta cambra d'aire que actua de xemeneia, i tens el foc escampat en molt pocs minuts a tot l'edifici.
Em permets un moment, Armenteres, perquè tenim en línia ara mateix, precisament perquè diu una de les coses importants, Armenteres, des del matí, és la solidaritat que hi ha hagut, absolutament inèdita, a la ciutat de València, molt impressionant. Amaia Corretxé ens està escoltant a aquesta hora del matí. Amaia, molt bon dia. A veure si podem saludar-la. Amaia? Amaia?
Sí.
Bon dia.
Bon dia.
La Maia Corretxé és portaveu de Valientes, aquesta entitat del barri Nou Campanar, que ha coordinat el barri per ajudar els afectes amb la recollida de roba, d'aliments, d'ajut psicològic. Sou una d'aquestes entitats que s'ha volcat als afectats. Com han estat aquestes últimes 48 hores, Amaia?
Com estem ara? Desbordades, perquè seguim rebent ajuda, roba, però no cap res més als magatzems, no cap res més a la nostra acadèmia, a les nostres instal·lacions. Estem ordenant tota la roba i totes les necessitats, i estem esperant instruccions per a poder abastir a totes les famílies que més es necessiten. I hi ha moltíssima gent disposta a ajudar-nos en tot moment, estem coordinant-los per a ser el més efectius possible.
Ahir ens deien que fins i tot aquest desplegament de solidaritat que hi ha hagut a València és gairebé excessiu, és a dir, que ja s'ha cobert algunes de les necessitats. Això és així?
Sí, valents i solidaris. Ha sigut una brutalitat, tota la solidaritat rebuda ha sigut espectacular. És que, si et pares a pensar-ho, et donen ganes de plorar, perquè ha sigut increïble.
La vostra entitat està allà al costat de l'edifici, a prop?
Enfront.
Davant per davant, eh?
Sí, enfront.
I vosaltres hi éreu en aquell moment que arrenca l'incendi i tot plegat?
Estàvem al carrer fent esport amb els xiquets.
Com, perdona?
Estàvem al carrer
fent esport.
Esport amb els xiquets. Sí.
Perquè vosaltres què us encarregueu habitualment a la vostra associació?
Nosaltres ens dediquem a l'educació i a l'esport.
Amb criatures del barri, per entendre'ns, eh?
Sí.
I aquests, en les últimes 48 hores, us heu reconvertit en una, bàsicament, una entitat d'ajuda, no? Que us deuen haver vingut veïns preguntant què és el que podem fer, bàsicament.
Literalment.
Aquest cap de setmana, tot el dia d'avui, seguireu treballant?
però de portes cap a dins, perquè no podem rebre més solidaritat, és inviable. Ara, per a ser solidaris, hi ha que estar ben organitzat.
Tornant a l'incendi en si, que és el, tu hi eres físicament, no sé què vau veure des de l'exterior, què vau pensar quan començava a cremar l'edifici?
És aquí, voi.
L'haurem de deixar pobra que està treballant. No, sí, no, què estàveu fent i què és el que, bueno, estàveu fent esport amb elles, però què vau pensar, què és el que vau veure?
No, vam veure una flama primer i després com l'edifici sencer es cremava. Sencer, va ser molt impactant. Varen desallotjar a tots els xiquets, una labor de coordinació, atendre a la gent, va ser una locura.
I a partir d'aquí, no sé si esteu en contacte encara amb totes aquestes famílies, però clar, reclamaran ja no només l'ajuda, com dèiem, de material, sinó d'atenció psicològica.
Ara sí, ara estem fent tot el possible per estar ben coordinats, i ara no para, estic parlant amb tu i el telèfon no paren de cridar i necessite coordinar, per favor.
Sí, sí. Doncs et permetem que facis la feina perquè efectivament entens, i és més important que atendre't a nosaltres. Amaia Corretxe, una abraçada ben forta, gràcies.
Moltes gràcies.
Les 9 i 25 minuts, doncs fixa't, aquesta hora del matí i les corredisses que hi ha de gent que està intentant ajudar des de la bona voluntat, no? Que sol passar en aquestes circumstàncies, Carles, ara ens miràvem, perquè quan hi ha circumstàncies d'aquest tipus la gent és bona i intenta ajudar el màxim possible, fins i tot amb coses que no són útils, no? I arriba un moment que deixen de ser-ho, no?
Clar, i acaba enterrant. Uh-huh. I acaba enterrant, no? Perquè si no tens una casa i no tens lloc on deixar-ho, doncs una pila de roba no et serveix per res, perquè no saps on posar-la, diguem, no?
Sí, sí.
Però bé, la solidaritat és això i hem d'entendre que si no va a aquestes persones anirà d'altres que ho necessitaran i ja està, no? Uh-huh. A mi em sembla més eficaç i més eficient aquest ajut que anunciava l'alcaldessa o que anunciava el president de la Generalitat de donar uns diners en efectiu perquè cadascú gestioni allò que realment necessita i si necessita doncs, comprar-se alguna cosa doncs se la pugui comprar exactament en el moment i allò que concretament necessita per al lloc on estigui, si està en un hotel, a casa d'un amic o a casa de qui sigui, perquè potser sí que va recollir un abric perquè el necessita, però no podrà recollir tot allò que bonament li podrien donar i que molt solidàriament li donaran, però sí, aquesta noia ja pobra ha de tancar la porta
no.
Perquè no sap què fer-ne de
tota la de quantitat tot el que li donen. No? Sí, sí. Armentera, sobre això, ara explicava el Carles, aquestes ajudes del govern valencià, crec que eren entre 6 i 10.000 euros per família, no? per compres de pura primera necessitat, no?
Sí, exactament. Això s'aprovarà dilluns. O sigui, aquests diners encara no es poden retirar. Això hi ha d'haver una reunió del govern de la Generalitat, que es farà dilluns i s'aprovarà. En tot cas, l'anunci està fet. Estem parlant de 6.000 euros per una família bàsica de dues persones i a partir d'aquí li sumes 1.000 euros per cada persona més a la família. I estem parlant exactament de ajudes de primera necessitat. Això vol dir la roba, perquè, clar, és que aquí el gran drama de tot plegat és que hi ha gent que no té absolutament res. Quan diem absolutament res, que van deixar la cartera i no tenen el DNI. Que es van deixar les targetes de crèdit i potser en aquests moments no poden fer operacions amb el banc. És que no es van poder emportar res. Tothom va haver de sortir a corrents. De fet, per això ens hem acostat aquest matí, que jo això encara no ho havia vist. S'han habilitat unes oficines, un punt únic d'atenció. Aquí qui hi ha aquí dins? Han començat a entrar algunes víctimes, han obert ara a les 9 del matí. Aquí hi ha agents de policia per expedir DNIs. Perquè, clar, hi ha gent que en aquests moments està indocumentada. Si no tens documents no pots fer absolutament res. No pots fer cap gestió. Hi ha responsables del padró, que han de comprovar, efectivament, que aquella persona és qui diu ser. Perquè, a més, òbviament, hi pot haver extraperlo amb tot plegat. I més tenint en compte que hi poden haver diners pel mig. Hi ha advocats, hi ha, de fet, el degà del Col·legi d'Advocats, abans hi parlava un moment, per fer els primers tràmits i les denúncies, que hagin de fer tots els afectats amb tot el que passa. No hi ha ningú d'assegurances ni de bancs, però sí que és veritat que els funcionaris que estan treballant són els primers que ajuden a començar a tramitar tota aquesta gestió i a serveis socials. També hi ha un equip de psicòlegs aquí dintre. A partir d'aquí, aquestes ajudes, a partir de dilluns, són aquests 6.000 euros com a punt de partida, es pot arribar fins als 10.000 euros, i llavors hi ha una altra ajuda molt important, que és la del lloguer per famílies que Clar. Es vulguin instal·lar en un altre edifici. La Generalitat posa a disposició entre 1.000 i 1.500 euros per família, també depenent de la casuística de cada família. I més a llarg termini, hi ha aquesta altra qüestió que és, si tu et vols comprar un pis, si et vols comprar un pis nou, tindràs desgravacions fiscals, no pagaràs alguns dels impostos, l'impost, per exemple, de transmissions, que s'ha de pagar i quedarà bonificat. Sí que és veritat que això és un debat que s'haurà d'afrontar més endavant, perquè, clar, aquest edifici anirà a terra, no està clar. Aquest edifici, suposadament, hauria de suportar un incendi com aquest, com a mínim l'estructura. És un edifici de fa 20 anys. Per tant, es podria reconstruir. Una altra cosa és que les persones que en aquests moments vivien en aquest edifici hi vulguin tornar.
Bueno, de fet, aquí ara s'obren molts interrogats. Evidentment, quan ens fem la pregunta, hi ha el futur. Això és mirant endavant, no? Però aquí, ja que tenim una persona que en sap de la qüestió penal, clar, jo em faig moltes preguntes. Perquè he vist algunes de les cròniques de les últimes hores del que va passar a la Torre Grenfell de Londres, que és un edifici molt més gran, amb moltíssims més habitatges, que va cremar exactament igual, com de dalt a baix, i que va deixar 72 morts, 72 morts, i que han passat 7 anys i no hi ha hagut responsabilitats de cap tipus, no? Avui hi ha un article fantàstic del Salvador Enguix, el corresponsal de La Vanguardia a València, en què parla de les sospites, no? Que una cosa és el que deien els planos que l'edifici seria i l'altra és el que potser era, no? Quin tipus de material es va posar i quin es va dir que es posava, no? De fet, hi ha una part molt interessant que explica el context. Estem parlant, Armenteres, corregeix-me si no, és edifici del 2005? Pot ser, oi?
2006.
Estem parlant just abans de que peti la bombolla immobiliària. S'estava construint.
És un edifici que es comença a aixecar, les obres s'aturen, la promotora fa fallida, la promotora que era Febex deixa un passiu de 650 milions d'euros, o sigui, és una, com tantes altres grans constructores van acabar fent fallida, i llavors allò va ser molt lent, i diria que és entre 2006 i 2008 que s'acaba totalment.
Clar, imagina't, estem en el moment de la febre àlgida de la construcció a Espanya i a València. Per això parlo de l'article del Salvador Enguix, perquè diu que el diari La Vanguardia va consultar ahir dos prestigiosos arquitectes i un enginyer que van sol·licitar anonimat, però que coincidien que en els primers anys del mil·lenni la producció d'obra era tan intensa que de vegades, per una banda, els constructors recorrien a materials no projectats per complir els terminis, una, i dos, que els inspectors no donaven l'abast per controlar els projectes. O sigui, és la situació perfecta perquè passi això. Gent que té molta pressa per construir, gent que vol guanyar el màxim de diners possible i l'administració que és incapaç de controlar si el que es diu que es fa és el que realment es fa, no? Joan, això suposo que des del punt de vista penal deu ser un trencaclosques gairebé impossible, no?
És que mira, intentava fer un petit esquema per explicar-vos perquè realment, clar, més enllà del drama personal de tota la gent i tots els perjudicats, ara els hi ve realment un drama jurídic, no? Gairebé perquè aquí hem de diferenciar entre el que són danys materials i danys personals. Danys materials, clar, pots tenir la condició de propietari, i no viure allà, sinó tenir-lo llogat o buit, o pots tenir la condició de llogater, és a dir, una persona que viu allà però que el pis no és seu, i pots tenir la doble condició, de propietari i usuari d'aquell pis. Per tant, ja entrem en que són tres situacions diferents amb tractes diferents, no? A partir d'aquí, els propietaris què tenen? Normalment tenen una assegurança que els cobreix el valor del que és l'immoble, el que es diu continent, no? I l'assegurança de continent normalment l'assegura la comunitat de propietaris perquè assegura tot l'immoble i molts propietaris, a més, afegeixen una assegurança pròpia. Però bé, això està limitat, és a dir, el continent té un valor determinat que en la immensa majoria de casos és inferior al valor de mercat del que tingui allò.
Evidentment.
I al propietari li queda un percentatge de copropietat respecte a aquell immoble del valor residual que allò tingui. Si s'ha de tirar a terra, serà un solar, i si s'ha de reconstruir... Però, clar, entrem en una dinàmica complicadíssima de qui assumeix aquesta reconstrucció, com es fa, si es ven, si tothom està d'acord, si hi ha gent que no està d'acord, a quin preu... O sigui, realment, una cosa molt complexa. Els llogaters normalment tenen, fan la seva assegurança pel continent, és a dir, per lo que tenen a dintre, pel mobiliari, els objectes personals. Però alhora, aquesta assegurança també sempre és d'un límit, no? Moltes assegurances asseguren, doncs, 20.000 euros, 25.000, 10.000, 30.000. Però, clar, moltes vegades la gent acumula, doncs, objectes de molt més valor, perquè una persona té un instrument, una altra té un ordinador...
Un ordinador, unes tablets...
Unes joies... Clar, tot això és molt difícil de que sigui indemnitzat, no? I llavors comença... en els danys personals també, doncs, els que han estat morts o han estat ferits, les seves assegurances normalment tenen uns topalls en casos de desgràcies determinades per indemnitzar això. I llavors, a banda de tot això, hi ha, més enllà de les assegurances que tothom té contractades, el que se'n diu responsabilitat civil, sigui per la via civil o sigui derivada d'un il·lícit penal. Que els il·lícits penals en aquests casos són molt difícils, perquè es dongui... un càstig penal, hi ha d'haver una situació de dol o d'imprudència molt greu que en la majoria de casos no passa amb aquestes desgràcies, no? A partir d'aquí, aquesta responsabilitat civil, home, doncs tornem a tenir un camí molt complex, perquè normalment també la responsabilitat civil del senyor, no sé, que s'hagi deixat el foc encès i hagi provocat els danys, està capada. I normalment està capada a 150 o màxim 500.000 euros, que evidentment no dona per pagar tot el que ha causat. I llavors sí que hi ha aquesta responsabilitat civil, sigui per acció, perquè jo m'he deixat el foc encès i he provocat l'incendi, o per omissió, que aquí podria entrar doncs, la responsabilitat del constructor que no ha fet prou perquè això no tingués les conseqüències que té, o l'administració, perquè no ha inspeccionat una cosa que realment d'inspeccionar-la l'hauria corregit, no? Mm-hmm. Però, clar, és un camí complicadíssim, llarguíssim i
que molts no seguiran. Voleu fer algun apunt, Carles o Iva o Baños, al respecte? I si no, acomiadarem l'Armenteres.
Sí? Bé, jo sí que voldria fer un apunt des de... un pèl delicat, però que les mesures que prengui l'administració, que segur que són totes molt ben intencionades i segur que són totes molt justificades, però també senten precedents. També senten precedents.
A què et refereixes?
Que això no és un desastre natural, per exemple. Mm-hmm. No? I que quan hi ha hagut un desastre natural... doncs és una cosa, mm-hmm. i és quan l'administració s'hi ha d'abocar i ha de... diguem, és allò que era inevitable, perquè és un desastre natural, i això té responsables, o n'ha de tenir de responsables. Ja, i aquí ja. El que se li ha de demanar a l'administració és que busqui els responsables, i potser sí que ha d'avançar uns diners, però ha de fer tot el possible per rescabalar-los, aquests diners.
Home, perquè... si algú ha estat negligent a l'hora de construir l'edifici, i aquest és el motiu pel qual... avui sí. Hi ha 9 víctimes mortals i 150 famílies sense casa. Home.
Però sobretot, el que, o sigui, allà on te vaig és que no s'ha de deixar de buscar aquest algú. Eh?
Sí.
Que no s'ha de deixar de... O sigui, per llarg que sigui, perquè les persones que no vulguin entrar en aquest periple o que arribin a un pacte, perquè amb tot això que ha explicat el Joan tenen un horitzó de tants d'anys que al final decideixen, escolta, quan... no? I deixem-ho córrer perquè jo vull començar la vida i vull tornar-ho a refer. Això és una cosa, però l'administració, com que no caduca, com que no caduca l'administració, que no ho deixi córrer, perquè això no és l'Orca, que va tenir un terratrèmol i doncs allà no li pots anar a Nostre Senyor demanar-li la responsabilitat i t'has de posar la pila i has de refer i has d'ajudar la gent i li has de deixar, i li has de construir la casa i tots hem de ser solidaris i amb tots els nostres impostos hem de pagar perquè tota la gent tingui un sostre, etc. Aquí s'ha d'anar fins al final del final... I sigui qui sigui, això, tota la responsabilitat la tenim tots de deixar que això no s'aturi, vale. Per llarg que sigui, perquè nosaltres... No, clar, però, no, Antonio, ja m'entens què vull dir.
Ah, i tant.
Ja saps que volia, saps
per... Ara que has dit l'Orca... ara que has dit l'Orca, estava recordant-lo de la discoteca a Múrcia.
Sí.
O que també va ser, diguéssim, sense sortides, no sé què, quantos... tant de bo, el peso de la ley, aquella cosa tan etèrea que és el peso de la ley, caigui de la mateixa manera que aquí. I un petit apunt sobre... Tant que parlem de memòria històrica, sempre vinculim a la Guerra Civil, jo crec que hauríem de començar a fer estudis i temes de memòria històrica de la bombolla. Perquè està deixat, a València, per exemple, venia al cap també el nou Mestalla, que és aquell estadi que havien de construir, que està en ruïnes, que sembla romà.
Veu l'esquelet.
Sí, 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 sembla una cosa romana. I em fa pensar també que moltes de la cultura administrativa o capitalista de la València d'aquell moment, la Fórmula 1 i la Copa Amèrica, el 2024 s'estan traslladant a Catalunya. Allà intentant retenir la Fórmula 1 i fent una Copa Amèrica. És a dir, estaria bé veure quines han estat les petites i grans catàstrofes urbanístiques i vitals, quants edificis s'han estat caient, qui s'ha forrat i no s'ha forrat, com eren els contractes, perquè tota aquella època va aparèixer i va desaparèixer el 2008 i ja està. No?
No, 9:39, deixa'm acomiadar l'Armenteres, que ha d'anar a fer feina. Armenteres, una abraçada, sí. Gràcies,
Xavi, dos detalls, sí, només. El nou Mestalla, suposadament, és que més he dormit al costat.
Ah, sí?
I és veritat que és... No sé com ho fem a RAC1, que habitualment jo quan baixo a València sempre estic en un hotel del costat. Les obres, suposadament, es reprenen d'aquí 3 mesos.
Ah, mira. Ah,
és un estadi que es va començar a construir també fa 20 anys i hi ha hagut molts terminis. I llavors, al voltant de les asseguradores, a veure, l'empresa asseguradora de l'edifici és MAFRE. És la pòlissa de la comunitat de veïns era MAFRE. Uh-huh. I a més hi havia una trentena de veïns que també tenien la mateixa companyia al pis. Llavors, a partir d'aquí, clar, òbviament s'han de casar el que dirà la companyia de l'edifici, que el que diu MAFRE és nosaltres, les zones comunes, haurem de fer nosaltres la reconstrucció si aquest edifici no s'ha de tirar a terra, si no s'hauran de buscar altres solucions, però òbviament aquí han de casar totes les companyies asseguradores de tots els pisos per veure com això es resoldrà i evidentment no serà lent.
Una abraçada, Armenteres, fins ara.
Fins després, bon dia.
Tinc un missatge de Lucía Ramis.
Ah, sí? Què vol?
Que, bueno, que parlem molt de València, però Badalona. Recordem que també va caure un edifici, que hi ha 4 morts i que no oblidem.
Des dels anys 60, eh?
No, ja.
Jo diria que és un altre...
Sí, sí, però bueno, que també...
Sí.
Volies fer un apunt, em sembla, Iva.
Sí, no, només per contestar una mica al Baños. A veure, a tots aquells governs que eren governs del PP, sí, responsables d'aquesta política i d'aquesta estratègia política, van caure, els va guanyar el Partit Socialista de València.
I de fet, crec
Compromís, i va ser...
Els responsables estan a presó, Plana està a presó, clarament.
Exacte, però que a
més...
Que
no està a presó, vull dir que...
Va tenir...
Ironia, ja ho he vist.
Era ironia, gràcies.
No, però que va tenir una resposta política a les urnes... I això s'està investigant. Ara.
Sí, la força política que han tornat a guanyar. Vull dir,
Hem de creuar els dits perquè aquest... Jo estic convençut que com que això està judicialitzat i aquí hi ha una pressió molt forta tant per part de la judicatura com per part de la policia, etc., per mantenir un secretisme sobretot plegat, però jo estic absolutament segur que ja saben què forrava aquest edifici. No m'ho crec que no ho sàpiguen. I que tenen molta més informació de la que traslladen i és raonable perquè per la investigació i per la pila d'interessos i per la pila de coses que hi ha aquí per investigar i per acabar d'aclarir, i ja està. I és el que... Però vaja, que no... I jo el que crec que hem de pensar, perquè hi ha molts edificis similars a aquests i que hi ha molts edificis que es van construir com aquest lloc, crec que el que hem de pensar és que aquest edifici, o jo vull pensar que aquest edifici serà una excepció. I que, per tant, la resta d'edificis, quan es comprovin, no ho serà, perquè, si no, el que es pot traslladar és... perquè ara també sembla raonable que la resta de persones que visquin en un edifici similar o que s'ha construït d'una manera similar o que té un estil de construcció similar...
Es preguntin.
I que potser encarreguin ràpidament una revisió o una auditoria del seu edifici. Això sembla raonable. I llavors, un últim comentari respecte al tema dels bombers i la recomanació que fan a la família. Estic convençudíssim que cap dels bombers que van participar allà, ni cap dels bombers d'Espanya, ha fet front a una situació com aquesta.
Clar,
ni fins i tot a un simulacre,
sí, sens dubte,
amb un edifici d'aquest tipus,
40 minuts,
amb una tipologia de factors com aquest. Per tant, el factor de risc i d'error existeix. I llavors, igual com abans de saber això, els bombers eren els herois de tot l'edifici perquè havien aconseguit no sé quantes coses, doncs hi ha un punt d'error vaja, ho dic perquè...
Bé, més que error.
Prendre decisions. Que, prendre decisions en una situació d'aquelles no. quan el raonable...
I que
quan...
els protocols són per alguna cosa, Carles, exacte. També. Vull dir, si són que així, que sí, són clar. Perquè...
En la majoria de casos funcionen.
I en aquest cas sembla, insisteixo que sembla, perquè és una informació que publica Levante, parlant amb...
Ara, jo quan, amb quan, escolto, a la família... quan escolto que l'edifici de punta a punta mm. perquè per ser... O sigui, que ser sostenible energèticament mm. el que converteixi és si bufa 70 per hora a tot l'edifici amb una xamanella, jo què voleu que us digui?
3:15. Redoneu-me 2 minuts, ara tornem.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
Vine i viu l'experiència. Del 27 de febrer a l'1 de març arriba Sicur, Saló Internacional de la Seguretat.
Totes les novetats en el major esdeveniment del sector. Amplia la teva xarxa de contactes i impulsa el teu negoci a l'edició més empreses participants.
Entra a IFEMA.es i adquireix el teu passi.
IFEMA Madrid, sent la inspiració.
Molt honorable!
Prou! Salteu-vos al meu càrrec i parleu directament amb l'administrador.
Parla amb l'administrador de la teva comunitat de veïns per fer una instal·lació d'autoconsum. Ningú en sap més que ell. Per fi hi ha un altre llum. Factor Energia. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Question Challenge.
Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto. La manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com.
Només els més ràpids gaudiran d'ofertes increïbles al Corte Inglés. I també els experts a renovar casa seva amb fins a un 60% de descompte en una selecció de roba de llit, bany i articles de parament de taula i decoració marca al Corte Inglés. Així són les ofertes límit. Fins al 29 de febrer a la botiga web i app del Corte Inglés.
Vine als Special Days de Romacurum a Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacurum, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. romacurumamata.com.
RAC+1, podcast.
Si li pregunto al xat GPT quines són les 5 qualitats d'un emprenedor, què em dirà?
Visió innovadora. Disposició a arriscar-se, flexibilitat, visió de negoci, empatia.
I si li pregunto al xat GPT que em suggereixi un lema pel podcast d'emprenedors de RAC+1?
O canvies el món, o el món et canviarà tu.
Doncs no se'n parli més.
A RAC+1, RAC and Go, el podcast pels emprenedors disposats a canviar el món amb Oriol Llop. Escolta'l cada 15 dies a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC+1.
Tots som
més
1.
RAC+1.
Més rectores, més directives, més dones caps de recerca, més dones caps de tecnologia, més directores de cinema, més dones caps d'obra, més comandantes d'avió, més presidentes, més dones, moltes més dones caps.
Trenquem el sostre de vidre perquè les nenes d'avui siguin les caps de demà. Ajuntament de Barcelona.
Andrea Bocelli. Després d'exaurir les entrades del seu concert a Barcelona, el tercer a l'estat en 6 mesos, anuncia una segona data al Palau Sant Jordi el 30 d'abril. No et perdis aquesta nova oportunitat de celebrar els seus 30 anys de carrera musical en directe. Entrades a andreabocelli.com.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Vine als Special Days de Romacurum a Mata. Només aquest divendres 23 i dissabte 24 de febrer. Ofertes increïbles amb descomptes irrepetibles. Ara és el moment d'aconseguir el teu Mata amb les millors condicions. Recorda, només aquest divendres 23 i dissabte 24 a Romacurum, concessionari oficial Mata a Mataró i Sabadell. T'hi esperem. romacurumamata.com.
Ara fins al 24 de febrer al supermercat El Corte Inglés de Sabadell, totes les teves compres tenen 10 euros de regal.
10 euros de regal que podràs utilitzar del 26 al 29 de febrer per compres superiors a 50 euros al supermercat El Corte Inglés de Sabadell.
I des del 19 de febrer gaudeix d'un 50% de bonificació en productes frescos per pròximes compres.
Què necessites avui?
Consulta les condicions.
Via Lliure amb Xavi Bundó.
10 minuts i arribarem a les 10 del matí. Avui acompanyats d'Antoni Baños, de Carles Fernández, de Joan Canyada i d'Ivan Guera. Deixeu-me saludar a aquesta hora del matí al Toni Muñoz. Com estàs, Toni? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Xavi.
Acompanyat de La Vanguardia, que avui publiquen amb la Maica Navarro una notícia que és un gir més en el cas Dani Alves, que aquesta setmana també ha marcat l'agenda informativa durant les últimes 48 hores amb anàlisis sobre la sentència pel cas de la violació a la sala Sutton de Barcelona, que recordeu que va acabar amb una pena de 4 anys i mig de presó, i tots els debats posteriors que hi ha hagut de si la pena és alta, la pena és baixa, i que els hem sentit també a la ràdio, que han estat molt, molt interessants. Però el que publica avui el Toni i la Maica és que Dani Alves, el mateix, i és molt curiós això, Toni, perquè no sé si és en el mateix moment o el mateix dia, al llarg del mateix dia, que rebia la sentència de la violació, rebia una sentència en positiu, guanyant, amb un plet que mantenia amb Hisenda, no?
Sí, sí, de fet va ser el mateix dia, jo crec que aproximadament, si no va ser la mateixa hora, era pues, una hora després, possiblement. I sí, és una sentència... I amb Dani Alves, des que jugava al Barça, doncs que, com passa amb la majoria de futbolistes, doncs Hisenda considera que no tributa bé els seus impostos. No? Uh-huh. I aleshores ells van presentant reclamacions fins que tot això acaba en un pleit a l'Audiència Nacional, que és l'encarregat, l'òrgan encarregat de dirimir, diguéssim, aquests assumptes. I Dani Alves, en els últims anys, ha anat guanyant diversos pleits contra Hisenda, que sempre li han acabat donant la raó. Això també és bastant estrany, perquè Dani Alves... És a dir, la majoria de futbolistes acaben perdent i acaben, doncs, alguns condemnats i altres, doncs, havent de pagar una morterada, no? Doncs en aquest cas, Dani Alves ha anat guanyant tots els pleits que ha tingut contra Hisenda i l'últim va ser aquest, aquest dijous que li van comunicar que Hisenda a partir d'ara li ha de pagar, li deu 1,2 milions d'euros. Clar, això és una informació que de per si doncs, està bé, però si la posem en el context del procediment per l'agressió sexual en el qual doncs, ha estat condemnat, doncs és important perquè Dani Alves hem explicat els últims dies que no té diners, té tots els diners immobilitzats, uh-huh. I ell està buscant la manera d'obtenir fons per poder posar-los com a fiança, poder posar-los sobre la taula del jutge i dir jo deixo aquí tots els meus diners, veieu que no fugiré, que no hi ha risc de fugida, perquè, una, ara la pena que m'han imposat és més baixa que la que se'm demanava, i per tant ja no m'interessa marxar ni fugar-me, perquè per 4 anys de presó doncs els puc aguantar aquí. Després jo poso sobre la taula a tots aquests diners com a garantia i d'aquesta manera intentarà convèncer el jutge que el deixi en llibertat mentre espera que es resolguin tots els recursos i que la sentència doncs, no sigui ferma.
Clar, o sigui, aquesta notícia d'haver guanyat un pleit a Hisenda combinada amb la sentència de la violació van donar a l'altre. Amb aquest 1,2 milions d'euros, que no sé si el rebria immediatament o és una mena d'aval que rep d'alguna manera, com dir, aquests diners són teus i s'han de tornar, ell els plantejaria, o la seva defensa, el que planteja és posar-los al damunt de la taula del jutge i dir això serveix per un alliberament, no? Per una sortida de la presó, almenys mentre la sentència no sigui ferma, entenc.
Sí, exacte. És a dir, Dani Alves ara mateix es troba en presó preventiva encara. És a dir, malgrat que dijous doncs, el van condemnar ja a 4 anys i mig de presó per violació, doncs la seva condició encara és de pres preventiu. Perquè això és fins que la sentència sigui ferma, clar. Quan serà ferma? Doncs no ho sabem. Pot ser 6 mesos o pot ser fins i tot un any, no? Un cop es resolguin tots els recursos. Aleshores, Dani Alves ja ho ha fet al llarg d'aquest procediment, durant la instrucció, ha intentat demanar, de dir, bueno, jo aniré al judici, però mentre no hi ha el judici, doncs jo estic en llibertat a fora, i fins i tot doncs, va oferir anar a signar cada dia al jutjat, posar-se una pulsera telemàtica, és a dir, tota una sèrie de mesures. Ara, amb aquesta sentència que ell considera doncs, que és menys gravosa que la que li hauria caigut si li haguessin imposat les penes que li demanaven, no? De sí. 9 i 12 anys, creu que canvia l'escenari, i ara, sobretot, el tema és aconseguir diners. Aquesta és la seva gran batalla, perquè una, ha de pagar els advocats, i l'altra és això que comentaves, no? Mm. És a dir, dipositar aquests diners a sobre la taula del jutge com a garantia de que no marxarà. Ara, aquests diners no els cobra immediatament. És D'acord. A dir, Alves en els últims anys ha guanyat 6 sentències, 6 plets contra Hisenda.
6 sentències?
I 6 sentències. I en total a Hisenda li deu 9,2 milions d'euros. Aleshores, en un context en què ell, doncs, com dèiem, no pot accedir a diversos, a tots els fons que té, tot ho té immobilitzat perquè té una disputa a Brasil amb la seva exdona que el va denunciar doncs, perquè no pagava la pensió dels seus dos fills, doncs un jutge brasiler va decidir immobilitzar-li tots aquells diners i aleshores, clar, no pot accedir a fons per, ni per posar una fiança, ni per pagar els seus advocats, ni per pagar tampoc els pèrits, per exemple, doncs, que han comparegut en aquest judici, no? Metges forenses de part doncs, que van donar la seva versió dels fets. Doncs, en aquest context, els diners d'Hisenda doncs, són més importants que mai per ell, i per això ara doncs, tots els seus advocats, diguéssim, estan apretant perquè Hisenda pagui. No?
Sobre això, Toni, és interessant perquè quan deies que no té diners és que els 150.000 euros que vam dir que havia posat de responsabilitat civil ja per la víctima i que han estat un atenuant per la sentència, no són seus, ells els demana prestat, no?
Sí, ell els demana prestat i qui li deixa és el pare de Neymar. És a dir, li fa una transferència de 150.000 euros i li deixa aquests diners. Déu-n'hi. És a dir, aquí també s'obre un altre debat, no?, que també s'ha comentat molt aquesta setmana, amb aquests 150.000 euros que han servit d'atenuant, és una, si no haguessis tingut diners, doncs no, potser no t'haurien rebaixat la pena.
Clar.
Dos, aquests, si no haguessis tingut amics amb diners, doncs no t'haurien rebaixat la pena. I en fi, no sé, i una altra cosa que crec que és important, i és que aquesta fiança que s'està, bueno, que al final ha servit com a atenuant, era obligatòria de pagar en el moment de la instrucció. Mm-hmm. Vull dir, aquesta fiança no és un gest de bona voluntat que fa Dani Alves dient, no, jo poso aquests diners. És que la jutgessa li demana, vostè, ara com a fiança, en cas de futura condemna, vostè ha de ja pagar aquests 150.000 euros perquè si d'aquí 6 mesos el condemnem, que hi hagin diners per poder indemnitzar la víctima. I això és el que va passar. Però, clar, al final el tribunal ha entès que aquells diners que eren obligatoris de pagar per una futura responsabilitat civil o una indemnització han sigut un atenuant, com diguéssim, ha sigut un gest de bona voluntat que, bueno, o així ho ha vist el tribunal. No?
Em permets preguntar-li al Joan Canyada, ja que el tenim per aquí, que avui l'estem sobreutilitzant en àmbits sí. Penals, com veus el gest aquest de guanyar una sentència d'1,2 milions d'euros a Hisenda i dir, Inés Guardiola, crec que és la seva advocada, no? Sí. Decidir que això és part de l'estratègia per dir, jo diposito aquests diners al jutge perquè m'alliberi, ja que he demostrat, per una banda, que tinc domicili a Esplugues, que he donat el meu passaport, doncs a més afegeixo una mena de fiança sí. per poder sortir de forma immediata.
Si no fos Dani Alves i fos una altra persona anònima, no hi hauria cap mena de dubte de que el jutge li concediria la llibertat provisional.
Carai.
Això és així.
Per
una raó claríssima, que és que es donen totes les circumstàncies que marca la llei i marca la jurisprudència perquè aquest senyor pugui sortir en llibertat provisional. Per què? Perquè...
Però fins i tot sense aquest 1,2 milions d'euros.
És que no oblidem de que la presó provisional és una mesura excepcionalíssima que només es dona en aquells casos en què hi ha o bé un risc de fuga o bé el perill de que es destrueixin proves, de que s'alterin, de que s'influeixin a testimonis...
O sigui, si el DEP és català...
Tot, clar, només...
Però es pot posar l'arrest domiciliari.
Però més enllà d'això no es dona. I a més, evidentment, jo crec que amb bon criteri, la defensa de Dani Alves diu, escolti'm, a més de que tinc una condemna molt més baixa, que fa molt més impensable de que es vulgui escapolir de la justícia, perquè complint mig any més segurament ja tindrà complert un terç de la pena i si aconsegueix el tercer grau penitenciari podrà començar a sortir en llibertat.
Això si ara no li donessin la llibertat...
Si fos ferma la sentència.
Sí. Si avui fos ferma, quant li queda de presó a Dani Alves? De complir-la 100% a la presó?
Home, li queda tot el compliment,
obvi.
Però ell... si aconsegueix el tercer grau, o sigui, els presos tenen com tres graus, no? El primer grau, que són aquells que estan incomunicats pels presos més perillosos, etc. El segon grau, que és el grau ordinari, on normalment
presos
tothom
comuns.
Està, presos comuns, que tenen règim de visites, poden rebre visites de fora, poden rebre comunicacions, etc., però dormen i viuen a la presó. I el tercer grau, que els hi permet ja permisos especials, sortir de dia i tornar a dormir a la presó, etcètera, etcètera, no? Llavors, aquest tercer grau s'han de donar unes circumstàncies, perquè la junta, hi ha una junta a dintre la presó que valora i diu, escolti'm, doncs sí, aquest senyor està col·laborant, està fent els programes que se li han dit, té bon comportament, no veiem amb ell un perill d'escapolir-se, etcètera, i llavors fan un informe i li posen aquest tercer grau. I si aconsegueix aquest tercer grau i compleixes un terç de la teva condemna, en el cas Dani Alves, 4 anys i mig, seria 18 mesos, un any i mig de presó, ja en porta un, en mig any més podria, si es donessin totes aquestes circumstàncies, accedir al tercer grau i començar a tenir sortides, no? Per tant, raó de més que és molt difícil que només per aquest poc temps pugui escapolir-se o escapar-se, etc. No? Llavors, si a més tu li poses al jutge una garantia econòmica molt important de que si t'escapes la perds i si no...